Bona nit. L'eriçó és un animal curiós. Aparentment afable, quan se sent amenaçat s'enroca convertint-se en una bola de punxes. Dit d'una altra manera, es defensa atacant a cegues, sense gaire sentit, i vençut per la inèrcia del pendent. Aquest migdia, veient la roda de premsa del president d'Endesa, Manuel Pizarro, hem tingut la sensació de veure l'atac d'un eriçó. Ha atacat gas natural al mateix temps que defensava la seva actuació en tot el procés d'OPAS i, fins i tot, ha justificat el seu sou, realment altíssim. En un moment del seu discurs i responent a una pregunta sobre el seu futur, s'ha perdut parlant d'ell mateix i ha arribat a dir que sempre que assumeix la direcció d'una companyia, ho fa pensant que hi estarà tota la vida, i immediatament després ha afegit que el seu despatx no hi té ni una sola fotografia personal i que, per tant, podia abandonar el despatx en qualsevol moment. És a dir, que ha dit una cosa i l'oposada al mateix temps, com l'eriçó, que al mateix temps que es defensa, ataca. El fabulista grec Isop té una frase sobre les virtuts de l'eriçó. Diu, la guineu sap moltes coses, l'eriçó només una, però molt important.
Economia i empresa, amb Àlex Bosch.
Per segon dia consecutiu començarem l'economia i empresa acostant-nos al que ja sembla definitivament un dels últims capítols del procés d'OPAS sobre l'elèctrica espanyola. I avui també, com ahir, tornarem a la Fira del Turisme de Madrid. Parlarem de clústers urbans en el nostre espai d'innovació i, com cada divendres, l'espai de responsabilitat social corporativa amb en Xavier Marcet. Manuel Pizarro ha tornat a atacar amb duresa gas natural només 24 hores després que la gasista ha abandonat la lluita pel control d'Endesa. El president de l'Elèctrica ha respost les acusacions de l'empresa catalana fent gala de la seva controvertida personalitat en un discurs de poc menys d'una hora que hem resumit d'aquesta manera.
Resposta a gas natural.
El mercado premia al que lo hace bien y castiga al que lo hace mal. Y esto al final es como los partidos de fútbol. El que gana se lleva los tres puntos y el que pierde ninguno. Y esto es así. Hay que saber ganar y que hay que saber perder. Y yo creo que hay gente que no sabe ni ganar ni perder. Ni ganar cuando pensaban que iban a ganar, jactándose de cosas que todavía no se habían producido. Y un perder que recuerdo los partidos de fútbol cuando alguien pierde por 10-0 y la culpa la tiene el árbitro, la tiene el tiempo, la tiene que el terreno no estaba preparado, la tiene que no le, la tiene, que no le han dado todavía 10... minutos de prórroga para que le metan 5 goles más. Son excusas de mal pagador. Cuando haces una primera OPA y te sale mal, a lo mejor no sabes lo que haces. Cuando haces dos y fracasas en las dos, algo de culpa yo creo que ya hay. Y los platos rotos al final los tiene que pagar el que los ha producido.
Defensa de la dirección de Endesa.
Ejemplar. Y no lo digo yo, lo están estudiando ya bastantes escuelas de negocios. Ejemplar. Y si el directivo lo que tiene es que defender la empresa y a los accionistas, puede usted preguntar a cualquier accionista al que le dé la gana. Y quiero dejar muy claro. Primero, que no defiendo ni defenderé nunca el derecho de ninguna empresa a hacerse con Endesa. Y por tanto, nadie me puede buscar por ahí. Pero defenderemos con uñas y dientes el derecho de los accionistas de Endesa a que alguien, el que sea, les haga la mejor oferta del mundo. En términos de una OPA es la obligación, no el derecho, la obligación de facilitar al OPANTE aquellos datos que necesite para mejorar para el 100% de los accionistas la oferta de la anterior. Datos que le hubiéramos también dado a Gas Natural como costa en el acta del Consejo de Administración y como costa en el hecho relevante que hicimos. Así de claro.
Futur de l'OPA.
Personalmente, que es lo que usted me pregunta, creo que en determinados casos los blindajes para alguien que tenga menos del 50% están justificados y por encima de hecho yo creo que el que tiene más del 50% de una compañía pues tiene derecho por lo menos al 50% de sus órganos de gobierno. Esa es mi opinión particular.
Sous dels directius d'Endesa.
Yo siempre digo que gano mucho, siempre digo que gano mucho. Como no hay stock options, lo que hay es un salario está más o menos, en fin, con fórmulas adecuadas, vinculado a los resultados de la compañía. Y los resultados de la compañía en el año 2005 y 2006 han sido espectaculares. Son retribuciones de una compañía que gana 3.000 millones, que gana más que Iberdrola y Gas Natural juntas.
El comentari amb Joana Casals.
El 16 de setembre del 2005, pocs dies després que Gas Natural presentés la seva OPA, el president de l'elèctrica Endesa, Manuel Pizarro, que ja havia ensenyat les seves cartes contràries a l'operació, utilitzava una frase de l'almirall Nelson per avançar com anirien les coses. En una roda de premsa, el carismàtic tarulenc deia: «Jo seré a l'alçada del que s'exigeix de mi. Espero que els altres estiguin a la mateixa alçada». Una frase prou premonitòria del que havia de venir, una campanya que alguns han qualificat de quixotesca, establint una comparança que de ben segur li ha agradat al senyor Pizarro, la del cavaller que lluita contra els grans molins de vent que amenaçaven la integritat de la seva elèctrica. Un d'aquests molins era la Caixa, en tant que un dels accionistes majoritaris, i a sobre català, de Gas Natural, la protagonista dolenta de la història. Recordem, i tornem a les frases, aquella de «mai no seré treballador de la Caixa». El que no va aclarir després és si li agradaria més treballar pels alemanys. Amb una gran capacitat per convèncer i amb molta facilitat per argumentar i justificar de vegades allò que no és justificable, Manuel Pizarro és capaç de dir molt convençut que no defensa el dret de cap empresa per quedar-se amb Endesa, però que defensarà amb ungles i dents el dret dels accionistes, el seu gran referent, a rebre la millor oferta. És el mateix que, després de presentar totes les demandes judicials que ha pogut amb l'objectiu d'aturar l'operació, diu que la culpa que l'OPA hagi estat bloquejada és de la lentitud de la justícia espanyola. Aquest és el president d'Endesa, el que diu que no té cap fotografia personal al despatx i que, per tant, se'n pot anar en qualsevol moment, mentre recorda a l'accionista que la seva gestió és la que ha portat l'elèctrica al valor que té la borsa en aquests moments.
Catalunya Informació.
I després d'aquest repàs a les declaracions de Pizarro, anem cap al Fitur. Míriam Tirado, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui per parlar dels estats dels països estrangers, tal i com havien quedat, especialment de l'Àfrica.
Sí, és que Àfrica és el continent on més va créixer el turisme l'any passat, concretament un 8,1% amb 40 milions de turistes. I avui hem volgut parar atenció. Precisament, l'Àfrica cada vegada té més presència a Fitur, amb, per exemple, Zimbàbue i Níger, que aquest any hi són per primera vegada. L'Àfrica subsahariana va tenir 25 milions i mig de turistes l'any passat, un 9,4% més que el 2005, i els països africans cada vegada veuen més el turisme com una important font d'ingressos que els pot ajudar a sortir de situacions complicades com les que viuen moltes regions. Zimbàbue, per exemple, arriba a Fitur assegurant que el país té unes infraestructures turístiques inigualables, sobretot al voltant de les cascades Victòria, i sobretot asseguren que és segur. Escoltem Miasha Muguru, que és el representant del país a Fitur.
Sí, es seguro viajar a Zimbabue, es un país muy tranquilo, que yo vivo aquí en Madrid, se han explotado dos bombas en los últimos dos años y en mi país desde el año 80 ninguna.
África, pensem-hi, ocupa un 10% de l'espai expositor de la Fira de Turisme a Madrid.
Míriam, avui s'acaba el Fitur, almenys per als professionals, abans que demà obri portes per al públic en general, i crec que ja podem fer un primer balanç, no?, de com ha anat.
Sí, l'ha fet de Turisme de Catalunya i fan un balanç global molt positiu perquè asseguren que tot el sector ha presentat moltes propostes i projectes i que les empreses i col·lectius amb qui han tractat aquests dies, pensem que aquests dies són uns dies que es fan moltes relacions públiques, doncs que aquests sectors també han quedat molt contents amb totes les novetats que han arribat de Catalunya. I recordem que qui vulgui i pugui, a partir de demà ja pot entrar al recinte firal de Madrid per escollir on vol anar de vacances. Molta gent ja s'ho està preparant de cara a aquest estiu. Si alguna cosa és certa és que entrar a fer tour és començar a tenir moltes ganes de viatjar.
Míriam, gràcies per la teva feina aquests dies i bona nit.
Gràcies a tu, bona nit.
Economia i empresa.
Moment de fer un cop d'ull a la resta de l'actualitat econòmica. Ho fem amb Queta Carmany. Queta, bona nit.
Bona nit.
SkyTeam, la segona aliança aèria del món, aspira a la nova terminal del Prat.
La candidatura competirà amb Star Alliance, el primer macrogrup d'aerolínies. L'anunci l'ha fet a Catalunya Informació la directora general d'Air Europa, Maria José Hidalgo, que avui, en el marc del Fitur, ha formalitzat la seva entrada a SkyTeam.
Espero que no. Ahí daremos la batalla. Creo que Air Europa ya en barajas renunció a la terminal nueva, però en Barcelona queremos estar en la terminal global.
L'atur puja a Catalunya, tot i que menys del que és habitual en un mes de gener.
Ara hi ha 600 desocupats més, cosa que suposa un augment del 0,23% respecte al desembre. En total, el nombre d'aturats se situa al voltant de les 260.000 persones. En termes interanuals, l'atur ha baixat un 3% a Catalunya, és a dir, que hi ha 8.500 desocupats menys que fa un any. La Generalitat i els sindicats celebren les dades, però alerten de l'augment d'atur entre les dones.
El Consell de Ministres ha aprovat una oferta de llocs de treball públics per aquest any de 33.151 noves places.
Ho ha anunciat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la vicepresidenta del govern espanyol, Maria Teresa Fernández de la Vega. De la Vega ha explicat que aquestes places cobriran llocs prioritaris en l'administració, com ara la lluita contra la violència de gènere, la immigració, el trànsit o la seguretat social. També es crearan 11.000 noves places a la policia i la Guàrdia Civil.
Què tal, Gramany? Gràcies i bona nit.
Bona nit.
Moment, com sempre, a aquesta hora, després de repassar els flaixos empresarials, de fer un cop d'ull al més destacat de la jornada bursària, Josep Ramon Ruiz, bona nit.
Hola, bona nit.
Josep Ramon, com ha anat la setmana?
Doncs ens ha entrat l'atenció dels inversors, la decisió de mantenir els tipus d'interès de la Reserva Federal Nord-Americana, els resultats espectaculars de 2006 de BBVA i SCH i, sobretot, i després de la retirada de gas natural, l'OPA sobre Endesa d'E.ON, que avui ha presentat en sobretancat la seva oferta definitiva, sense possibilitat de modificació posterior. Tot això és el que ha centrat l'atenció dels inversors aquí, a l'exterior, onada de resultats corporatius, Google, General Motors i Boeing, entre d'altres.
Josep Ramon, i avui guanys generals arreu amb un euro molt estable i aquí l'IBEX 35 ha tornat a marcar màxims històrics.
Sí, nou rècord després de pujar un 0,41% i se situen als 14.631 punts en portada l'OPA d'E.ON sobre Endesa. Les tres companyies implicades aquí, Acciona, Endesa i Gas Natural, han pujat després que s'ha quedat sola l'elèctrica alemanya amb l'abandonament de la gasista. E.ON, a la borsa de Frankfurt, ha pujat al voltant d'un 4%. En una setmana ha pujat més d'un 13%. I és que el mercat alemany aposta que no serà gaire generós. No oferirà més de 37 o 38 euros per títol i es farà sense gaires problemes amb l'elèctrica. I és que donen per fet que Acciona i Caja Madrid vendran. La primera, perquè té més de 1.000 milions d'euros en plusvàlues a preu de mercat, i la Caixa perquè té un risc considerable davant la reforma de Basilea II. Les dues, diuen els analistes alemanys, no poden deixar passar una oportunitat de vendre una acció que, molt probablement, perdrà 6 o 7 euros després de l'OPA.
Gràcies, doncs, Josep Ramon. Ens retrobem la setmana que ve, dilluns. Fins aleshores, bona nit i bon cap de setmana.
Gràcies, bona nit, fins dilluns.
I a aquesta hora, Wall Street, el Dow Jones baixa un 0,19% i el Nasdaq puja un 0,26%. Tres quarts i pràcticament un minut de 10 de la nit. És moment de repassar la resta de l'actualitat general. Ho fem amb Marta Vives. Marta, bona nit.
Bona nit. L'escalfament del planeta és irreversible i l'activitat humana n'és responsable. Són les principals conclusions de l'informe sobre el canvi climàtic que han elaborat 3.000 científics i que s'ha presentat avui a París. Onades de calor, intenses sequeres i pluges torrencials seran algunes de les conseqüències que comportaran també canvis en el metabolisme dels humans i noves malalties. D'altra banda, ha descobert a Rússia una fossa comuna amb els cossos de més de 30 noies a les quals podrien haver matat després d'obligar-les a prostituir-se. La policia ja ha detingut 8 persones per la seva presumpta implicació en aquest cas. I el primer ministre serbi ha qualificat d'il·legítima el pla de l'ONU que preveu una independència de facto per Kosovo. Els ultranacionalistes serbis han demanat una reunió immediata del Parlament per debatre el futur de Kosovo i la Unió Europea ha demanat que la solució final sigui de consens. Pel que fa a la previsió meteorològica, durant les pròximes hores la boira tornarà a ser protagonista a l'interior, la qual cosa farà que les temperatures tornin a ser baixes. Durant el cap de setmana el temps es mantindrà sense canvis.
Marta Vives, gràcies i bona nit.
Bona nit.
Empreses catalanes, amb Pilar García.
Hem
Embalex, empresa fundada el 1918, es dedica a l'embalatge de maquinària industrial. Es tracta d'un embalatge especial perquè cada màquina té unes dimensions diferents i es transporta d'una manera diferent. Embalex té unes instal·lacions de 10.000 metres quadrats a Palau Solita i Plegamans, al Vallès Occidental. Dóna feina a unes 70 persones i la facturació anual ronda els 10 milions d'euros. Aquestes són les dades bàsiques. Coneguem més detalls de l'empresa de la mà de Xavier Moré, director d'administració, i Josep Maria Moré, director comercial. Com van ser els inicis?
Com un petit taller on feien palets de fusta i caixes petites de fusta per la Philips, i fa uns 30 anys va fer un creixement molt fort. L'època de l'empresa familiar catalana és quan va agafar més empuje.
I ara, què embalen?
Maquinària per la construcció de peces de plàstic, maquinària per l'automoció, diguéssim, al principi de la cadena.
A l'hora d'embalar una màquina, primer es tenen en compte les dimensions i el pes, i n'hi ha que tenen unes característiques especials que fan més complex el procés.
Quan van per sobre de mides, aquí entren doncs, una mica d'enginyeria en un ordinador, o quan hi ha els gravetats desplaçades a un cantó o a l'altre cantó, llavors quan eleven la màquina és complicat, perquè se'ns va els pesos cap a uns cantons o a uns altres cantons.
I també es té en compte en quin mitjà de transport es traslladarà.
Per exemple, la marítima ha d'anar més embalat i més complet, les condicions són més dures, en canvi un aeri o de dintre un avió i va bastant més segur i és més econòmic.
Embalex ofereix el que es diu un servei integral.
Ja ves en mano, fem des que anem a vendre mides de la màquina, la recollida també, que podem recollir amb els nostres camions, portar la mercancia aquí, la descarreguem, l'embalem i la carreguem al container perquè estigui ja a punt per marxar.
Quins són els principals mercats?
Bàsicament aquí a Catalunya i a Espanya, en ocasions esporàdiques, sí. A Madrid i a Bilbao.
I és difícil mantenir-se.
Perquè cada vegada hi ha menys indústria a Catalunya i a Espanya. Tothom comença a fabricar països asiàtics i Romania, Polònia, i les fàbriques cada vegada en queden menys. Però hi ha moltes muntatges de fàbriques, llavors també entrem nosaltres per embalar tota la maquinària i exportar-la al país on va.
Quin és el futur?
La nostra idea és seguir centrant-nos en aquest tipus d'embalatge especial, créixer una mica més amb el tipus de client que està creixent ara, que són embalatges més petits, de petites dimensions, i poder combinar una mica el cartró amb la fusta. I estem intentant combinar-ho amb plàstics, però bàsicament volem seguir la mateixa línia, ja que els nostres encenedors ho han fet tot molt bé.
Economia i empresa a Catalunya Informació.
Més de 250 experts i representants internacionals participaran el dijous 8 de febrer en la primera jornada de clústers urbans que es farà a la Torre Agbar de Barcelona. Una trobada per debatre què és un clúster, quins àmbits abasta, quins sectors hi poden estar interessats i quins reptes implica. A continuació expliquem les perspectives d'aquestes noves plataformes d'incubació empresarial i d'innovació. És un reportatge d'Albert Manyà amb el muntatge musical de Salva Pou.
Les activitats econòmiques que incorporen coneixement i personal molt qualificat estan de moda. Les societats que estan abocades al sector serveis fan un pas endavant i incorporen la recerca com a valor afegit. És arran d'aquesta necessitat que sorgeixen els clústers urbans, un entorn que agrupa les iniciatives empresarials, el coneixement general i, sovint, les universitats. El director general del Barcelona Media Centre d'Innovació, Vicente López, ens en dona la seva definició.
El que hi ha darrere del clúster és un conjunt d'empreses que creen un ecosistema que s'enriqueix de relació entre uns i altres i que ajuda a que les empreses puguin trobar un entorn en què ser competitives. Moltes vegades basades en innovació.
És important que les institucions públiques facin un paper de dinamització per afavorir que les empreses d'un sector determinat s'aglutinin i tinguin relacions fructíferes. De totes maneres, més enllà de la presència de les institucions i les universitats, cal una condició prèvia per generar un ecosistema competitiu. Un clúster no pot aterrar en un desert i créixer de forma artificial.
Si no hi ha un sector industrial fort i ric en aquest entorn, no es pot ser un clúster. Si hi ha un sector, com el cas de Media Catalunya, que és fort, és molt fàcil aglutinar un sector que existeix intentant cobrir les mancances, que d'una manera natural no es cobreix.
També cal la presència de personal qualificat. Sobre aquesta base, l'èxit no es mesura en termes de recerca i desenvolupament, sinó en activitat productiva, segons explica el president del districte 22, Miquel Barceló.
L'output fonamental pel qual es pot mesurar el seu èxit és la creació de llocs de treball qualificats, l'atracció de talent de tot el món amb uns llocs on la generació de coneixement es transforma en volum de negoci, en facturació, en activitat econòmica, per tant, en llocs de treball.
Hi ha diferents models de clúster. De vegades, la llavor pot ser un centre tecnològic que afavoreixi la innovació. És el cas de Barcelona Media Centre d'Innovació, una iniciativa promoguda per la Universitat Pompeu Fabra fa 5 anys i que ja reuneix una trentena d'empreses del sector. A mesura que s'obri el clúster, aspiren a captar centenars de companyies al districte 22 arroba. Vicente López n'és el director.
Allí lo que nuclear son proyectos de innovación, pero un clúster de innovación es muy importante para nosotros en presente. El sector media es basa molt en las relaciones client-proveedor y muchas veces la empresa gran es proveeix en empresas pequeñas.
A la primera jornada de clústers urbans, que es farà el 8 de febrer a Barcelona, es presentaran diferents projectes internacionals. L'objectiu no és importar aquests models, sinó aprendre de la seva experiència. Ho diu Miquel Barceló, president del 22 arroba.
El que volem és dialogar amb aquesta gent que potser, esclar, portem els millors casos, lògicament, no? Que estan una mica més avançats en el temps que nosaltres, per dialogar i discutir sobre en quins problemes es van trobar, quins problemes es trobem nosaltres.
Els clústers es poden convertir en un element clau per afrontar amb garanties el futur socioeconòmic d'un país. Un cop creada aquesta mena de plataforma, l'efecte és multiplicador. La intenció de les institucions promotores de la jornada, el 22 arroba, l'Ajuntament de Barcelona i el CIDEM, és repetir aquesta jornada cada any per valorar l'evolució i obrir-la a d'altres clústers de fora del continent.
La nostra voluntat dels tres organitzadors és que això es converteixi en un referent anual, perquè les coses estan ràpides, que una vegada a l'any tindrem material per posar sobre la taula i per seguir reflexionant.
A Barcelona n'hi ha projectats 4, el Media, el de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, el de Tecnologies Sanitàries i el de l'Energia. Al costat d'aquest últim, al campus del Besòs, se'n prepara un altre, sobre l'aigua.
Xavier, què hi fas aquí? On vas?
A Tòquio.
A Tòquio?
Sí, ara exportem els nostres productes al Japó.
Ja m'agradaria ja obrir mercat a l'estranger, però no sabria ni per on començar.
Vols un consell? Contacta amb la Cambra de Comerç de Barcelona. Allà t'assessoren, organitzen jornades i missions, debats, formen els teus col·laboradors.
Sí, senyor, un bon punt de partida.
Cambra de Comerç de Barcelona. Amb les empreses per arribar més lluny. 902-448-448.
Catalunya Informació.
5 minuts ens separen del punt de les 10 de la nit, temps per parlar de responsabilitat social corporativa. La setmana passada parlàvem de què podem fer nosaltres com a individus per pressionadament d'alguna manera perquè les empreses siguin més conscients de tot plegat. Xavier Marcet, bona nit.
Bona nit.
Avui volíem parlar de l'administració, no? Què pot fer l'administració per que les empreses tinguin una consciència, no?
Sí, sempre juga un paper molt important. I en aquest cas hi ha un debat que alguna vegada hem apuntat aquí sobre si això cal regular-ho o no cal regular-ho, si hi ha partidaris de que es reguli en part. Bé, no volíem anar avui per aquí, sinó més aviat a quins fets, quines decisions pot prendre l'administració que ajudin a aquells hàbits, a aquells comportaments que són més clarament proclius a la responsabilitat social.
I com ho pot fer l'administració per incentivar o què hauria de fer, legislar, potser?
Bé, jo crec que aquest és un debat que veurem, diguem-ne, com evoluciona. En principi em sembla que l'autoregulació podria, un mig camí entre l'autoregulació i algunes normes segurament podria anar bé també. Hi ha dues coses que ja es fan i que una més que altres i que segurament si l'administració les fes més ajudaria més el compromís de les empreses. Una és determinat tractament fiscal, per exemple, per aquells que a l'hora de comprar-se un cotxe es compren un cotxe que emet menys CO2 que altres cotxes que n'emeten segurament, vist el que hem vist avui a París i la contundència d'aquest canvi climàtic, n'emeten en excés. Aleshores, tenir un tractament fiscal diferent per aquells cotxes, per exemple, híbrids, que bueno, ja hi ha tota una colla de situacions en les que van només elèctrics i que per tant no emeten CO2 i tractar-los fiscalment millor, que paguin menys impostos que altres cotxes, doncs, que continuen sent molt potents i que, doncs, bueno, però que contaminen molt més, segurament és molt, 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 molt important.
De fet, aquí l'Estat espanyol s'ha fet una mica això, no? Intentar, de moment, penalitzar els que tenen més potència, no?
Però aquest és un tema que segurament només comença, i això encara, el camí per recórrer és un camí llarg. Però després n'hi ha un altre, que aquest és una mica més polèmic, però és un tema també important, que és el tema dels concursos públics. L'administració convoca molts concursos públics, eh? Hi ha moltes empreses que, de fet, viuen o parcialment doncs, viuen d'aquests concursos públics. I és evident que aquests concursos estan per garantir tota una colla doncs, de feines ben fetes i a un preu correcte, tot i que aquí sempre doncs, hi ha molt rebombori, no? Però, per exemple, la legislació europea ja obliga els concursos públics a introduir tota una sèrie de normatives per l'accessibilitat de persones amb dificultats. Aleshores, o inclús no només per l'accessibilitat física, sinó també, per exemple, per l'accessibilitat a internet. Bé, doncs, sembla que no és cap bestiesa, i de fet hi ha administracions que ho comencen a fer, que quan determinades empreses es presenten a un concurs, especialment estem parlant de concursos importants, no? Doncs, i aquestes empreses puguin acreditar que tenen un compromís amb el seu entorn, que tenen un compromís, per exemple, de respecte doncs, al medi ambient, però acreditar, no de boquilla, sinó fent les coses una mica com parlem aquí de la necessitat de memòries ben fetes, de memòries auditades, em sembla que a igualtat de condicions, que una empresa que fa un esforç i per tant que inverteix i que s'ho pren seriosament en termes de responsabilitat social corporativa, que sigui premiat en aquest sentit, jo crec que és una tendència que els pròxims anys clarament creixerà.
Xavier, ens quedava pendent potser parlar de Davos, no?
Sí, un apunt només, perquè igual que tenim rànquings positius amb això, Davos s'ha anat instal·lant un rànquing negatiu, que es diu l'ull sobre Davos. Si vols un dia en parlem, perquè també amb responsabilitat social hi ha rànquings negatius i aprofiten que hi ha Davos, que és això, la gran trobada dels capitostos mundials, per en algun cas doncs algú punxar-lo una mica i donen alguns premis negatius de les empreses més irresponsables. En podem parlar un altre dia.
D'acord, doncs Xavier, queda pendent parlar potser d'aquests rànquings negatius. Una vegada més, com cada divendres, hem pogut parlar de responsabilitat social corporativa. Gràcies, Xavier, bona nit.
Bona nit.
I fins aquí el nostre programa d'avui. L'Economia i Empresa torna dilluns. Bon cap de setmana a tothom. I tornem amb més temes i, com sempre, parlant d'economia.
Catalunya Informació.
Bona nit, són les 10. L'escalfament del planeta és irreversible i l'activitat humana n'és responsable. Aquestes són les principals conclusions de l'informe sobre el canvi climàtic que han elaborat 3.000 científics i que s'ha presentat.